El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia a tots, són les 9 i 17 minuts, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, ara és temps ara de tertúlia, en companyia de moment amb la Inzani Conesa, molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Jordi Casas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlàvem...
Retrobats després
sí,
de vacances.
Sí, retrobats després de vacances. Ahir també els hi comentava als vostres companys de dilluns que què tal havien anat les vacances, ells deien curtes, l'Eduard Gené em va dir... jo no faig, no faig mai vacances. No sé si al vostre cas el Jordi comentava
jo
el mes d'agost, quan jo em feia
no,
el mes d'agost era el pitjor.
Jo visc en vacances. Els que estem jubilats vivim en vacances. Jo tinc vacances tot l'any. Per tant, quan arriba les vacances...
Però ha provat bé el mes d'agost?
Sí,
en Jani.
Jo l'any passat vaig poder estar tot el mes fora. Vaig ser molt feliç, però aquest any m'ha tocat quedar-me aquí a Sant Cugat perquè havia d'acabar un treball del final de màster i em tocava currar, vull dir, però no em queixo.
De totes maneres, insisteixo, si tens la possibilitat d'anar a vacances un altre mes, el millor mes per quedar-se aquí i tal és agost, eh? El pitjor...
Home, s'ha estat bé, la veritat, no hi havia...
El pitjor mes per
gent,
voltar...
Es podia gaudir de la ciutat...
El pitjor mes per voltar pel món és agost.
Doncs era un petit apunt de les vacances, de seguida s'incorpora el Toni Ramon a la tertúlia. Un dels temes que també hem anat comentant els darrers dies a cuba.cat i a la tertúlia d'ahir és sobre el posicionament de l'Ajuntament i la resta de partits polítics que veuen, que volen que Sant Cugat formi part de la xarxa de ciutats refugi, que s'està impulsant per acollir refugiats de la guerra de Síria. Altres ciutats com Barcelona, Madrid, també han mostrat el seu posicionament. És el torn de Sant Cugat i ahir també feien doncs, una... vèiem doncs, aquest suport al carrer. No sé què en penseu, una mica la valoració de tot plegat. Ahir comentant també a nivell europeu doncs, que no s'havia estat a l'alçada, també s'havia remarcat, per exemple, doncs, que tot i que ara es feia molt palès aquesta situació per tot el que ha passat a Síria, la veritat és que fa molts anys que estan rebent refugiats o s'estan rebent sol·licituds d'asil. I no sempre ara es veu molt clarament doncs, la necessitat, però és un problema que arrosseguem des de fa molt temps. No sé què en penseu, comencem per l'Enzane.
Bueno, a Europa normalment quan hi ha una situació extrema reacciona tard i malament, i en el nostre cas el govern espanyol és dels que pitjor ha reaccionat, perquè davant les últimes declaracions de Merkel, Cameron i Hollande, el govern espanyol sembla que encara actua amb certa recança a l'hora d'acollir refugiats. I recordem que quan el Rajoy va anar la setmana passada, crec que va ser, a veure la Merkel, va acceptar el tema dels refugiats com una espècie de... un canvi de croms perquè la consellera, la cancellera alemana pogués dir, bueno, el tema català, integritat territorial dels estats, etc., no? I en aquests termes és quan el Rajoy es va posicionar, perquè si no vés a saber què hagués dit, no? Llavors el que em sembla molt sorprenent, en el millor sentit de la paraula, és que aquí a l'estat espanyol són les ciutats les que estan liderant el moviment de defensa d'acollida als refugiats, principalment la ciutat de Barcelona i Madrid. I en el nostre cas, l'Ajuntament de Sant Cugat ja ha avançat que... reserva una partida de 12.000 euros, ha posat ja en marxa un web o no sé, un web, un correu electrònic, alguna cosa així, no?
Sí, cooperació@sancugat.cat, es poden aquelles persones interessades en formar part d'aquesta doncs, iniciativa ho poden adreçar-se a través d'aquest correu. Deia el posicionament de Sant Cugat, sobretot la percepció és realista, és un impuls que ara doncs que ara ens veiem una mica abocats a fer-ho?
Bueno, jo crec que, tristament, els governs han reaccionat per les imatges que s'han vist, i tots hem vist la imatge d'aquell pobre nen a la platja, i és trist, però arran d'aquesta imatge és quan alguns han començat a reaccionar i a veure que la gent es posa al capdavant del Welcome Refugees, no? Perquè, si no, el govern espanyol és que no hauria mogut ni un dit.
Home, diverses coses, però aquí ens posem bastant d'acord per anar a complementar els comentaris. En primer lloc, jo crec que és una obligació moral i legal d'Europa. Hi ha uns convenis internacionals que regulen la procedència, la necessitat d'admetre i acollir els refugiats polítics, eh? I els de Síria, qui dubti en aquests moments que són... Això no vull dir que tot immigrant és igual de digne, eh? Però ara parlem del tema. Qui dubti que són refugiats polítics els de Síria, els estan bombardejant, eh? I que estan fugint i que s'hi juga la vida al mar, perquè jo sempre dic el mateix, ningú li agrada anar-se'n del seu país. Una persona se'n va al seu país, se'n va per força, i si sobre sap que s'hi jugarà la vida, bueno, és que no té alternativa, no? Per tant, Europa té l'obligació de respondre d'una vegada, de ser sensible i d'acollir aquestes persones. Es parla d'un horitzó de 800.000 persones. Sabeu què vol dir Europa, 800.000 persones? El 0,15%. Som uns 500 milions d'habitants a Europa. Si Europa no pot acollir el 0,15% respecte a la seva població, apaga i vam-nos. Jordània deu tindre 6 o 7 milions o 8 milions d'habitants, no sé quan en té, i té 1.100.000 o 1.200.000 refugiats. Eh? Per tant, i aquí, bueno, aleshores jo crec que, a veure, correspon... Segon aspecte, ja has dit, la societat civil, com altres cops, va per davant de les estructures de poder, no? Vull dir, aquí hi ha Àustria, Alemanya, no? Que inclús hi ha Anglaterra que s'està mobilitzant per rebre refugiats, per organitzar, doncs, les primeres infraestructures, la primera logística, i això em sembla que, bueno, és una esperança, no?, que la gent es bellugui davant d'una cosa que, en fi, com que hi ha hagut escenes molt dramàtiques, ha tocat la fibra a la gent, i després, respecte a Sant Cugat, bueno, jo crec que efectivament hi ha un compromís, que sembla que hi ha un acord de tots els grups, que s'aprovarà en el ple que és la setmana que ve a l'altre, no? De Sant Cugat entomar la part que li toca. Si a Catalunya llegia ara off the record ens toquen 2.000, per dir alguna cosa, doncs a Sant Cugat són 20 persones, eh? El 1% són 20 persones. Estic traient proporcions. Home, estem en condicions de rebre 20 persones i donar-los un allotjament i que ja puguin viure, no? I bueno, ahir va haver una concentració davant de l'Ajuntament, com sol passar, no eren gaires, però bueno, eren vigent, i jo espero que efectivament es posi fil a l'agulla, en el entès que a part de l'actuació institucional municipal, també la societat civil, també hi ha gent que està dient que vol rebre, vull dir, també hi haurà una... Per tant, bueno, espero que en aquest moment, en aquest tema, almenys Europa estigui a l'altura de les circumstàncies.
Toni.
A veure, poca cosa es queden per dir.
Sí, però... és que quan engeguem...
Bueno, molt bon dia, primer de tot.
Molt bon dia.
A veure, certament, es reacciona tard i malament, i es reacciona doncs, perquè la situació ja bueno, era insostenible. O sigui, les imatges que hem vist aquests darrers dies, doncs, vaja, i no només la de la platja, sinó la d'aquests dies a l'estació.
Ostres, les persones que estan disposades a caminar 300 quilòmetres.
I torno a dir, malauradament es reacciona tard i malament, i perquè aquestes imatges aconsegueixen una sensibilització massiva de la població i, per tant, una reacció per imperatiu dels líders polítics. No? Masses vegades ens mobilitzem quan veiem aquests drames humans evidents, però que són drames humans que es produeixen cada dia. Si no és els refugiats de Síria són els que moren i intenten arribar a Lampedusa, i si no són els que intenten saltar la tanca de Melilla. Per tant, per diferents motius, la gent no ve a Europa a viure bé. Això és una gran mentida que sentim d'alguns tertulians i opinadors. La gent fuig de casa seva per una necessitat imperiosa per sobreviure. Per tant, tenim aquesta, com dèiem, obligació moral i legal. No és sorprenent que els municipis tornin a liderar la cooperació i l'ajuda als refugiats. La història de la cooperació internacional, doncs, per sort i per desgràcia, ve marcada pels moviments municipalistes, pels ajuntaments i per les entitats que des del món local, no, han sigut capaces d'articular el global. El Fons Català de Cooperació a Catalunya és el clar exemple de com els ajuntaments, en el seu moment, sense l'existència d'agències estatals reals, doncs s'organitzen i creen el Fons Català de Cooperació, que doncs, durant tots aquests llargs d'història, doncs, té una trajectòria impecable. I, a més a més, una cooperació que normalment és bastant més real, autèntica, que la que fan els estats, que, primer, destinen un percentatge molt baix, i segona, doncs, a més, molta d'aquesta cooperació és trampa perquè s'articula a través dels creditors FAT o el Fondo FAT, el Fondo de Ayuda al Desarrollo.
I implica compres.
Exacte, vull dir, implica deute en el país que estàs ajudant i, a més, aquest diner que es generarà deute ha de servir per comprar productes al teu propi estat. O sigui, és una cooperació d'una trampositat bestial. Per tant, que el món local torni a ser abanderat de l'ajuda al refugiat, per sort i per alegria dels que ens movem justament en aquest terreny, bueno, per mi és una satisfacció i per sort no és notícia. Però malauradament sí que és notícia, doncs, que els estats es mobilitzin, doncs, per unes imatges dramàtiques que hem vist. Com deia el Jordi, si la xifra és real, si l'estat espanyol li toca acollir 15.000 refugiats...
D'algun més, no? 20.000 es parla ara? Bueno, és igual.
Si a Catalunya li toquen, com diuen, 2.000, si aquesta xifra és real, és absolutament assumible. O sigui, pensem, 2.000 persones, si fem grups de dos, són 1.000. Segurament són menys famílies. Estem parlant d'entre 700 i un miler de famílies. Tenim, a Catalunya tenim 900 i escaig ajuntaments.
947.
Per favor, o sigui, és absolut... Si la xifra és real, torno a dir, és absolutament assumible aquesta ajuda. O sigui, quants podrà acollir Barcelona? Ja només comencem per aquí. Sant Cugat, Hospitalet, Sabadell, Terrassa...
Aplico Sant Cugat, ens en tocaria 20. Home, si Sant Cugat no podem...
Per això, i a més, hi queden 900 municipis més. Vull dir, que home, Sant Jaume de Frontanyà segurament no tindrà un capítol pressupostari com per poder-ho assumir, eh? Però, escolta, estem parlant de 900 municipis, 2.000 persones, es podem moure'ns entre unes 800 famílies, em sembla que és més que assumible. Torno a dir, si la xifra real, em semblaria vergonyós que no s'assumís.
I que no donéssim solució amb rapidesa. Mm-hmm. No, per seguir una miqueta el que diu el Toni i tal, hi ha dos temes que s'han tocat que és interessant. Un és el paper de les ciutats amb aquest tema i d'altres. L'altre dia sortia a llegir un article de Joan Subirats que deia, no?, que les ciutats estan més preparades en aquests moments per coordinar accions a nivell global i potser més sensibles i més ràpides, no? Més capacitat de donar... I posava l'exemple aquest de trobades d'alcaldes amb el tema de les ciutats acollidores i tal. Perquè, clar, al final cap són les ciutats les que després pateixen, no és la paraula, els que tenen l'impacte de tot això. No? El problema de la immigració, es diguin manters, amb tots els meus respectes i tal, qui ho viu són les ciutats, els regidors, els alcaldes, que són els que ho tenen físicament a prop i tal. I és lògic que tinguin més sensibilitat i que tinguin més predisposició per solucionar-ho quan abans possible. I, bueno, jo crec que aquesta és una reflexió interessant de cap a on va el món i el paper que jugaran les ciutats, no? I sobretot les ciutats importants. I després, un altre tema.
I poder la ineficàcia i ineficiència dels grans estats, com els coneixem a dia d'avui, bueno, tot sigui dit de passada.
Bueno, perquè sempre han dit allò, que els estats són massa petits per segons coses i massa grans per altres, i bueno, ara no. I després l'altre tema que, bueno, a veure, aquest és un tema, efectivament, que sensibilitza i et predisposa per dir-ne una acollida positiva, però així comentant amb gent molt diversa socioculturalment i tal, vas trobar unes certes reticències també, vull dir... A veure, Europa també ens hem fet un món mental, hòstia, no volem problemes, la pobresa i les desgràcies, quan més millor, ens hem instal·lat a la nostra opulència. Ojo, també perquè no tots són fonts i violes, també hi ha sectors socials i no crec que això sigui, impliqui una resistència activa i tal, però que tampoc no assumeixen... sectors socials o persones que no assumeixen fàcilment el tema. I després tampoc oblidem tota la reacció que està havent-hi a Alemanya d'atacs a refugis, residències o albergs on hi ha immigrants. Clar, jo vaig llegir la xifra i eren desenes, els últims mesos eren desenes, no? Ni dos desenes, no? Que també, vull dir que, en fi, la xenofòbia, sí. I la xenofòbia està, i qui la vulgui aprofitar políticament està aquí a la cantonada.
Ahir, per exemple, el François Hollande feia una conferència de premsa molt interessant, la major part de la conferència la va dedicar als temes dels refugiats, i un periodista li va preguntar, escolti, vostè com actuarà en aquest tema, perquè els sondejos diuen que la major part dels francesos no estan d'acord en acollir refugiats. I ell va contestar, és que jo no penso prendre decisions a cop d'enquestes, tenim una responsabilitat moral, ètica, i jo com a governant, i en aquest cas governant d'esquerres, actuaré en conseqüència. Però clar, tu pots tenir en contra part de la població, però tu tens el deure moral com a governant d'actuar segons criteris ètics. Home. I...
Em sembla una molt bona resposta.
I vaig pensar, ostres, doncs va ser una resposta impecable.
També tocarà informar i ser molt transparents en tot aquest procés. Jo crec que, com dèiem, vull dir, la legalitat està en mans dels estats, però la resposta estarà en mans de les ciutats. Jo crec que el Jordi, això, aquest dibuix que el feia molt correctament, però poder tocar explicar si ens hem de posar transparents, doncs el cost, i veurem que és molt, molt i molt assumible. És que et torno a dir, què serà per Barcelona acollir 10 famílies? Què serà per Sant Cugat acollir-ne 5? O,
no,
o 10 més? O sigui,
a Barcelona acollir 600, però és igual.
Però és que, de veritat, o sigui, tota aquesta població, doncs, que segurament mal informada, mala intenció, doncs, té brots i respostes xenòfobes, bueno, potser hauria de conèixer exactament quines són les xifres, no? Si estan tan preocupats, no?, pel cos i per la pèrdua de qualitat de vida que ens pot suposar acollir, bueno, doncs, escolti, que s'informin una mica.
Clar,
realment de què estem parlant.
Estem parlant del 0,15%.
Perquè,
a més, ridícul. I després hi ha l'altra qüestió, si hi ha parlant ja més a llarg termini, jo l'altre dia no sé qui l'article de últimament ja m'oblido, deia, feia una reflexió, reflexionant sobre Alemanya. Diu, bueno, és evident, no cal dubtar de la bona fe, de que hi ha una solidaritat, de que s'ha donat compte que s'ha de donar una resposta i tal, però també hi ha un interès a mitjà i llarg termini. Europa, i això estan d'acord tots els demògrafs i tothom, i en concret Alemanya, amb la taxa de gent gran que tenim i la taxa de reproducció tan baixa que tenim, és que seguirem necessitant que vagi venint gent, vull dir, a la dècada del 2000 al 2008, fins que va arribar la crisi, a Europa van arribar milions, i alguns han tornat, però la majoria s'han quedat, i d'allò, perquè, bueno, és que anirem necessitant onades, potser no és la paraula, però vinguda d'immigrants i de gent d'altres continents, no? Per tant, fins i tot, vist des d'un punt de vista egoista, socioeconòmicament, és que, bueno, és que amb una perspectiva mitjà llarg de termini és que necessitarem gent de fora, no? Vull dir, tampoc no tot és altruista en aquesta captació de gent que ve de fora.
També hi ha també una reflexió de fa molts anys, jo crec que des dels 150, molts sociòlegs alerten de les migracions des d'Àfrica, des d'Àsia, i que d'alguna manera els governs moltes vegades no han volgut posicionar-se o han volgut mirar cap a un altre cantó, quan és evident, i per exemple, en aquest cas el Jordi instrumentalitza des del punt de vista d'Alemanya el fet que arribessin moviments o migracions cap al país, perquè faltarà segurament mà d'obra en el futur. Però és que a part, des de fa molts, molts, molts anys, avisen del creixement de poblacions, no només del creixement, sinó dels moviments per les guerres, perquè són 4 anys de conflicte a Síria, i d'alguna manera això ara ens agafa com de sorpresa, que no hauria de ser així, perquè és el que diem, hem tingut el drama del mar, de les pasteres fins a Europa, des de fa una dècada, que és prou evident. El mateix, no? La responsabilitat dels estats, si han estat a l'alçada o no. No sé.
I després hi ha l'última reflexió, que malgrat que evidentment la notícia és focalitzar en llocs concrets i a nivell personal i a nivell geogràficament localitzat és un drama, però si globalitzes a nivell mundial, si no vaig equivocat, em sembla que a nivell de població desplaçada tant és un 5%. Però un 5%, home, s'hauria de poder gestionar. Un 5% de població que és la que es desplaça d'una s'esplaça, s'hauria de poder gestionar. Sí, i aquí ja pique mal, si és un organisme que el necessitem com el Pa que Mengés internacional, que no fos una coordinadora d'estats i que, a més, hi ha 5 que són els que veten les decisions i manen, si tingués unes Nacions Unides que fessin de govern mundial, jo dic bé, de govern mundial, hòstia, això es tindria de poder gestionar.
Doncs com... Digues.
Incidir en les causes d'aquestes mobilitats demogràfiques, doncs, és important, no? O sigui, el per què, no? Moltes d'aquestes persones han de fugir de casa seva, hi ha remei, podem cooperar realment amb aquests països...
Aquest és tot un altre debat.
Evidentment, no estic negant que vinguin, i sobretot quan estan fugint de drames. Però, tornem a dir, ja s'ha dit a taula, ningú se'n va de casa seva per gust. Ni els immigrants subsaharians que arriben aquí, ni a l'estudiant català que ha hagut d'anar a Alemanya a treballar. Ningú marxa per plaer. Tothom marxa o fuig per poder-se guanyar la vida o per fugir d'un conflicte armat com aquest. Després afegirem, en breu, si no ja ara, els desplaçats per motius climàtics. O sigui, el canvi climàtic fruit doncs, d'escassetat d'aigua, de doncs, fenòmens meteorològics exagerats. No? Pues, tot això també s'afegirà doncs, als desplaçats per pobresa, per guerres. O sigui que el conflicte de la immigració, d'aquests moviments, serà, jo crec que, important en els propers anys. I, per tant, el que tocaria és, sobretot, doncs, que els estats s'articulin d'una punyetera vegada, que el nord miri de cooperar realment amb el sud i sensibilitzar la població. O sigui, la gent ha d'assumir doncs, que aquestes persones, no, torno a dir, no venen aquí a viure fent punching, tot el contrari, sinó que estan fugint d'una situació molt, molt adversa.
Com us comentàvem, l'Ajuntament ha habilitat aquest correu electrònic de cooperació@sanquat.cat per canalitzar l'ajuda dels sanquatencs i les entitats que vulguin col·laborar. Doncs canviem de tema. Abans d'entrar en antena us comentava que aquest estiu havia sigut un estiu de cartes, d'intercanvi de cartes. Felipe González, després la resposta encapçalada per Artur Mas, en resposta de González s'havia estret sobretot la comparació que havia fet amb el nazisme, la situació actual de Catalunya, i el president Artur Mas, en nom també de la candidatura que representa, doncs va respondre. No sé si podem fer, si voleu fer alguna valoració al respecte.
Bueno, jo la carta que vaig llegir va ser la del Felipe González. Em va semblar totalment desafortunada certes comparacions que evidentment no comparteixo, i crec que una persona com ell, amb tanta trajectòria política, tanta experiència, no podia caure en determinades expressions, no? I jo crec que ja es va adonar i va intentar suavitzar el missatge amb una entrevista que va fer a La Vanguardia amb l'Enric Juliana, fins i tot dient que ell defensaria que en una futura reforma constitucional en un sentit federal es reconegués Catalunya com a nació. Bé, jo crec que el mal està fet, i més a més tenint en compte que el PSC i el Miquel Iceta van sortir dient que compartien la carta fil per randa de Felipe González, no? I després, com s'ha dit, doncs...
Sí, és com una passa enrere, no?
Sí, aleshores, jo pel que sé...
Això se'n diu ser més papista que el papa.
Ma, jo pel que sé, a més perquè hi ha mitjans de comunicació, tertúlies, que s'ha dit que hi havia una estratègia definida per part dels socialistes catalans, perquè el Felipe González entrés en campanya, que també participarà en actes electorals, jo pel que sé aquesta carta no era esperada. És a dir, es van enterar poques hores abans que sortís publicada. Llavors no van tenir més remei que sortir a dir estem d'acord, però clar, com després s'ha desdit, d'alguna manera ha demanat perdó, doncs, pues això.
Home, la carta absolutament incendiària, fora de lloc, desafortunada, i em sorprèn... Bueno, jo crec que no l'ha escrit ell, sincerament, o sigui, i si l'ha escrit ell, doncs no ho sé, llavors ja, o són qüestions d'edat, o realment és més mala persona del que em pensava, perquè escriure el que escriu aquest senyor és allò que es diuen a l'acudit, o ets ignorant o ets mala persona. Per tant, bueno, jo crec que ignorant no ho deu ser, si no, no hauria arribat on ha arribat, per tant, ens queda l'altra opció, sincerament. I em sorprèn de tal manera que considero que pot ser una carta escrita pel propi partit, doncs perquè interessava entrar en campanya a nivell nacional, vull dir, espanyol. Interessava entrar en campanya, interessava entrar a sac contra l'independentisme, calia treure doncs, el Sant Cristo Gros, i bé...
Potser ha sobtat una mica el to, perquè recordant una entrevista que va fer una televisió belga, si no recordo malament, fa 3 anys, evidentment ara no descobrirem que Felipe González no és independentista, vull dir que que això no posem en dubte. Però el to sí que ha sobtat moltíssim, potser la beligerància de la carta, perquè a més han d'agafar el tòpic, el recurs que es fa servir contínuament per comparar amb... els posicionaments independentistes aquí a Catalunya des del punt de vista sobretot de la premsa de Madrid o dels polítics a Madrid, i ha sobtat una mica el to que ha anat, jo crec que no l'havien sentit mai,
no.
I més després amb aquesta ratificació, perquè ha anat a buscar després el discurs que ell ha anat dient més o menys fa temps, no? Defensa, en aquest cas, d'un reconeixement de Catalunya més especial, o inclús el intuir una mica, no del tot, un sistema més federat.
La carta, a més, que apel·lava al diàleg, clar, tu no pots apel·lar al diàleg i alhora dir el que estàs dient, és totalment incongruent.
I dirigir als catalans, perquè era una mica el...
Però, bueno, ja ho han dit altres, no descobriré res, que aquestes cartes, en el fons, diguéssim que les escrius de cara als convençuts, perquè si pretén, o sigui, no espero mostres de carinyo, entre cometes, de, sobretot ni del Partit Popular ni del PSOE, eh? Però poder ara seria el moment, no, doncs de desinflar una mica el suflé i intentar, doncs no, no? T'apareix un senyor, un expresident retirat, i et fot aquest moc. Dius,
bueno, que recupera la senzilla condició de ciudadano.
Doncs miri, sap què? Anem passant, saps? O sigui, no sé, em sembla, ja et dic, totalment equivocada, però vaja, jo crec que va dirigida no als catalans sinó als espanyols, i tornem, com sempre, a qui cedeixi davant de Catalunya, ni que sigui unes molles, es va veure perjudicat en unes eleccions a Espanya, i per tant el Partit Popular i el Partit Socialista ho saben perfectament, això. I és igual perdre a Catalunya si mantenim hegemonia a Espanya. I això no és la primera ni l'última vegada que ho veiem.
Bueno, jo a aquestes altures ja no espero rigor, i menys en una campanya electoral ni per un costat ni per l'altre, no? I deixa la ment en blanc i bueno, passo determinades coses, eh, i assumeixo que durant la campanya s'han de dir bestieses i que és un preu que s'ha de pagar per un costat i per l'altre. Eh? Jo no he llegit aquesta carta, sí que he llegit l'altra, si s'ha parlat dels dos, parlarem
dels espanyols, no?
Parlarem de les dues, però, bueno, evidentment, un senyor que té nivell d'estadista, no?, i que va jugar un paper molt important, home, pues, pel que jo sé, veig que l'home va tirar pel broc groc i el que se li ha exigit, precisament una persona com ell, és, home, que fili prim, que en tot cas apel·li, no només en tota la carta, pel tarannà i pel contingut, apel·li al diàleg, a la serenor i al respecte democràtic i tal, no? Per tant, bueno, vale, sempre el que hi ha, no? Ara, també vaig llegir l'altra carta, t'has dit tot, l'altra carta era una col·lecció de tòpics. No sé si és impresentable que el senyor Mas amb els que signaven que hi ha catedràtics entre ells i tal, no siguin capaços de fer una carta millor, eh? Jo com a català vaig dir, perquè clar, ony, jo no puc coincidir amb el que està dient el Mas, però home, com a català, home, m'agradaria que el nivell de debat també fos que no caiguéssim, jo tampoc el devia escriure ell, eh? Suposo que la carta tampoc, com diuen, tampoc la va escriure ell, i el millor González tampoc la va escriure ella. Ell. Però, bueno, són aquelles coses que sembla que no sabem. No sabem, en aquest país no sabem afinar, i, com dius tu, cadascú escriu per la seva parròquia, li fot pel broc gros, i, bueno, sembla que sí, que els articles estan fent per convençuts. No? I llavors trobes a faltar el diàleg intel·lectual, si no més no, no? Un nivell que és un diàleg intel·lectual d'arguments i contraarguments, no? Que estàs d'haver de prova. I no sé, no acabem de saber, no acabem de saber fer, i jo crec que, independentment de el que pensem que un de nosaltres tres, el que voteu el 27, i més enllà, si algú es necessitarà, sigui quina sigui la solució, és molt d'arguments, molta racionalitat i molt de diàleg i molta tranquil·litat per entendre'ns, no? I, bueno, i suposo que més races en veurem d'aquí el 27. Dic, d'un costat i l'altre. Jo perquè no m'agrada fer hemeroteca i no sóc historiador contemporani, però estaria bé que algun dia algú, sociòleg i tal, uns mesos després fes hemeroteca de tot el que s'ha dit i ho publiquessin, perquè alguns a vegades fotien vermells, perquè clar, alguns, jo suposo que també he dit moltes besteses, quan llegim el que dèiem un moment, que dius, és que se t'ha calientat la boca, dius, hòstia, això vaig llegir jo, seria bé que algú ho fes.
No, i a més que premsa com El País, per exemple, elogiava la carta del González i el volia comparar amb el Gordon Brown, una mica dient el Gordon Brown que va tenir un paper tan important en el referèndum escocès. A veure, és que no es pot comparar. És que, per començar, el Gordon Brown és escocès.
Exacte, el Gordon Brown
és escocès. Hem tingut algun català president del govern espanyol?
És que, perdona, és que aquí...
No, això ens hauria anat bé perquè...
És que aquí hi ha un error que jo crec que es comet, que s'hauria d'entendre. No vol dir que no tinguin dret a opinar, però s'hauria d'entendre que en unes circumstàncies d'aquestes s'ha de ser molt curós des de fora, perquè els que ens hem de fotre hòsties dialèctiques, ho dic per dir-ho d'alguna manera, eh? I posar-nos d'acord, o d'allò, sobretot en unes eleccions probablement, som els catalans. Llavors, si tu intervens des de fora, no dic que no tinguin dret a intervenir, que no d'allò, has de ser especialment curós. Jo, si fes una carta dirigida als extremenys que tenen unes eleccions al Parlament extremeny i tal, seria molt curós el que els diria, no?
Però no era una carta realment dirigida als catalans o era una carta dirigida als espanyols?
Ara parlo formalment.
I, per tant, estava entrant en campanya de les generals.
Ara parlo formalment, almenys formalment, una carta dirigida als catalans. No, repeteixo, no l'he llegida jo, però era una carta dirigida als
contra
catalans.
Contra els catalans tot s'hi val.
Era una carta que parava els catalans.
Nivell de declaracions.
Formalment o no?
Formalment era els catalans.
Formalment era els catalans, però no sabem si l'estratègia de fons era entrar en campanya de les generals.
Ara jo parlava d'aspectes formals. Hòstia, almenys guardar les formes.
Perquè si aquesta és l'estratègia per mobilitzar el vot del no, doncs jo cap, no sóc independentista, doncs em preocupa. Perquè crec que s'haurien d'utilitzar altres arguments que n'hi ha. Però si,
tot això acaba tenint efecte bumerang, si acaba tenint efecte al revés del que el vol aconseguir.
Bueno, acaba mobilitzant els altres, els del sí, evidentment, però els del no es mobilitzen per dir bestieses.
Qui fa més independentistes, amb tots els respectes, amb els que ho són de tota la vida?
El govern del PP.
És des de Madrid.
Però és que, a més, el PSOE parteix d'un error de base, que és que no té credibilitat per defensar una tercera via, perquè l'últim intent de pacte entre Catalunya i Espanya, que va ser l'últim estatut, fallida absoluta amb la sentència del Tribunal Constitucional.
Sí, els va,
per tant, és que per molt que diguin, és que parteixes d'un problema de credibilitat, que no la tens i que et costarà molt recuperar.
I després amb el ben entès que tenien la possibilitat de arreglar una mica quan veien aquelles declaracions de González a la Vanguardia, no? I no, jo tinc clar que per mi el reconeixement nacional de Catalunya ha de ser una realitat i que temes que començava a dir, ara parlo de memòria, cultura, ensenyament i tal, haurien de ser intocables. Cultura, llengua i ensenyament, se'n va dir. I bueno, està bé. Però llavors li surten del
si,
PSOE.
Si afegeix fiscalitat, llavors segurament sí. Hi hauria molta gent que canviaria.
Però llavors surten del PSOE deixant-lo a parir perquè s'ha passat per la... Hòstia, però si teniu una possibilitat de arreglar-ho, dieu que sí, que se l'havia entès malament i que realment ara aquesta és la bona. Tenies una possibilitat d'arreglar-ho, no? I li deixaves l'Aliceta, li deixaves una mica millor, no? Però en canvi, llavors surten... Coño, en fi, que no l'encertem.
No.
Si hi ha, si hi ha coses bones, com diu la Inzane, no sé per què no ens les expliquen. Mm. Si realment hi ha coses bones de continuar dins l'estat espanyol, doncs no sé que les expliquin. O sigui, en lloc d'acusar-te de nazi, doncs que te les expliquin. Perquè, clar, les terceres vies, ja no dic el fracàs de l'Estatut, és que la proposta federal que fa el PSOE a Granada, si no m'equivoco, clar, la mare dels ous, que important, que és l'ordinalitat, en el moment de donar a rebre, no hi és, salta. Per tant, què vol dir?
Aquí
que anirem a un estat federal per canviar-ho tot i perquè tot continuï igual. O sigui, el sistema autonòmic li direm federal i ja està, i aquí no canvia res més. Home, doncs, em sap que és una tercera via bastant morta i de curta trajectòria. Vull dir que,
perquè jo crec que...
I això és el que hi ha ara damunt de la taula, per tant.
Aquí... A veure, aquí hi ha altres països, parlem aquí, o altres estats, vull dir, no? Que hem estat en una... No és l'únic, perquè França encara és més, no? I Itàlia, amb una forta tradició centralista, que els hi costa assumir que altres fem una lectura d'estat plurinacional, no dic que comparteixin, però almenys que assumeixin, que no, la lectura que fem des de Catalunya és d'un estat plurinacional i que ens consideren com a col·lectivitat una nació. Jo respecto tots els que consideren que només hi ha una nació, que és Espanya. Jo ho respecto, però almenys que respectin que la lectura que fem des d'aquí és diferent, no? Això, aquesta cultura, no existeix. I ara m'acabo de perdre perquè no sé el que volia dir. Cago la punyeta.
Bueno, he estat parlant de que l'estat federal que ens proposa el PSOE, de federal en té poc. Ho he deixat aquí.
Sí,
és que en aquest país hi ha coses que són...
Si és més del mateix,
diguéssim,
continuar expoliat...
No, però aquesta reflexió feta era un pròleg d'algú que volia dir...
En aquest país hi ha tres coses que són tabú.
Em faig gran.
Hi ha tres coses que són tabú, que és la plurinacionalitat de l'Estat, el laïcisme i la monarquia. Hi ha aquests tres temes que no es poden tocar. Són un tabú i no es vol obrir aquest meló.
És que els hem de dir als castellans que també són una nació. Ei, a lo millor... Escolta, també ho són, que la defensin. No passa res.
És molt complicat, això.
No cal que siguin tan imperialistes.
No,
ens colonitzen a tots.
Què vol dir, això castellana, que inclou? Ui, és molt complicat. No sé què volia dir abans. Volia fer una reflexió arran de la intervenció del Toni amb el tema del feminisme i tal, però no sé, m'he perdut, és igual.
Si recuperes la idea, la...
No, no,
tens 9 minuts per...
No, deu ser una qüestió d'edat.
11 de setembre, 27S, 11 de setembre és ja aquest divendres, finalment molts respiren perquè té la Via Lliure té, a la Meridiana té l'aval de la Junta Electoral de Barcelona, que podria haver sigut algun tipus de problema en cas que no hagués tingut el vistiplau de la Junta Electoral. Al marge d'això, una mica la valoració que en feu, diada exitosa, gent potser que està més cansada. Aquí a Sant Cugat, per exemple, hem esgotat totes les places d'autobús per accedir, i el tram de Sant Cugat és ple. Quina predicció feu d'aquest divendres de la Diada Nacional? De la Via Lliure.
Jo, evidentment, no hi aniré, però suposo que serà un èxit. I ja està, res més a dir. El que...
Mira que deien l'any passat que era l'última de l'any passat, però els esdeveniments han fet que...
Bueno, sobre el tema de la Junta Electoral, sort que no han anul·lat, vaja, que han permès la manifestació, perquè si no hagués estat poc intel·ligent.
Una llàstima.
No, perquè jo el que volia dir és que, bueno, ara ja comencen a sortir enquestes que apunten totes la mateixa tendència.
Sí, n'hem tingut
fins i
tres.
Fins i tot les del Mundo.
La del Mundo que coneixíem abans d'ahir donava la majoria al bloc de Junts pel Sí i de la CUP, donava la majoria. En compte, hem tingut la del periòdico de l'Ara, la del periòdico era menys optimista que la de l'Ara i que la del Mundo. Comentaven si era de cara al 27S, tenia em sembla que no arribava al 60% la majoria, si legitimava o no l'elecció, el plebiscit, entre cometes, o una mica les prediccions que són sondejos, insistim, si s'havien de tenir en compte o no, si tenen una altra lectura que va més enllà del sondeig, què en penseu?
Bueno, la primera cosa és si Junts pel Sí obtindrà la majoria absoluta de 68 escons, perquè si és així, Artur Mas serà president de la Generalitat. Si Junts pel Sí no assoleix la majoria i necessita les CUP, jo tinc la teoria que l'Artur Mas no serà president de la Generalitat i possiblement veurem el Raül Romeva president de la Generalitat, perquè jo no veig a les CUP donant suport a l'Artur Mas pel que representa, i sobretot amb les últimes notícies, sent candidat a la presidència. I un segon debat que està sorgint aquests dies en relació a les enquestes és si hem de comptar vots o si hem de comptar escons, perquè tot i que les forces independentistes van sobrades d'escons, en el sentit que segurament obtindran la majoria, difícilment arriben al 50% dels vots. Jo sóc de l'opinió que hem de comptar els vots, però no perquè en les enquestes diguin que no arriben al 50% dels vots, sinó...
Però com perquè... hem de comptar els vots?
Doncs veurem.
Pregunto, perquè clar, el bloc Iniciativa, Podemos, etc., és un sí o és un no?
Per mi és un a favor del dret a decidir, però no és un sí a la independència, per mi.
Vull dir que si votem, si sumem clarament sis, que seria CUP, Junts pel Sí, i clarament nos, que serien PSC, Ciutadans, PP...
Per mi, jo no sóc de Catalunya
Sí
que es pot, però jo no comptaria els vots de Catalunya Sí que es pot com un sí.
No estic dient que el comptem com un sí, estic dient si com a sí, clar i català, comptem CUP i Junts pel Sí, i com a no, comptem el Partit Popular, Ciutadans...
Els que no accepten les eleccions com a plebiscit no els pots comptar com a no. Si jo no accepto que és un plebiscit, jo no vaig defensant el no. Jo vaig defensant un programa...
Jo insisteixo, estem en aquesta situació perquè hi ha qui no ha deixat votar.
I?
Per tant, no, o sigui...
Els de Junts...
Raül Romeva, abans de ser candidat de Junts pel Sí, fa molts anys que està dient el que cal és un mandat democràtic, el que cal és anar al referèndum. Esquerra Republicana deia exactament el mateix. El Convergència... anar pagant per aquí, no vam per allà, però ha posat sobre la taula en les seves converses, ara que sembla ser que n'hi ha hagut moltes amb el senyor Rajoy, la necessitat de fer un referèndum. D'on ve la negativa? Ve de, o sigui, és Junts pel Sí que decideix que no ha d'haver-hi referèndum? Sembla que no, eh? O sigui, és l'estat espanyol que aboca a que la solució sigui aquesta. Molt bé.
I què em vols dir amb això? I què justifica això, transformar un
referèndum? Arriba un... Home, si ja tens un estat que sempre et va dient que no fa un referèndum, algun dia has de prendre la decisió.
Però si tu estàs defensant que aquestes eleccions són plebiscitàries i estàs dient, ei, població de Catalunya, si estàs pel sí, o ens votes a nosaltres o votes les CUP.
Però clar, quan Catalunya Sí que es pot? No és ni sí ni no.
Bueno, perquè estan a favor del dret a decidir, però no, són, no és una candidatura per sí a la independència, no ho és?
És sí alguns dels militants, perquè són clarament sí alguns dels militants, són alguns altres. Bueno, on els hem de posar?
Com que tenim dues setmanes encara per parlar d'aquest tema, a la frontera, a
l'11 de setembre.
Falten 4 minuts.
11 de setembre, va.
No, jo l'11 de setembre, molt breu, jo crec que hi anirà molta gent, evidentment, jo crec que ha fet bé la Junta Electoral a no suspendre, perquè no estem en temes de Junta Electoral, estem en temes de lectures polítiques i de gent que es vol, té ganes de mobilitzar-se. Ara sí que entenc que, evidentment, aquí hi ha hagut una trampa immensa, que és aquesta de fer coincidir l'11 de setembre amb el primer dia de campanya. Això és un escàndol que no s'ha produït a cap país democràtic fins a la data d'avui, perquè això vol dir que dues candidatures, sobretot una que es presenta a les eleccions, el dia 11 tindran 8 hores de tele, de propaganda, mentre que els altres tindran 20 minuts o mitja hora en tota la campanya. I és així, ja clar. I jo, amb tots els meus respectes al Jordi Sánchez, que m'estimo molt, quan ell diu encara no, és que és un acte electoral. No fotem, home. Si darrere els convocants són dues associacions que estan donant suport a una candidatura i que han posat els seus expresidents al lloc 2 i 3, com podem deslligar aquesta manifestació del suport a una candidatura determinada? És que, esclar, és que quasi sembla un insult a la intel·ligència quan algú vol fer creure si els castells posen de l'11 al 27, però jo, va, per favor, siguem serios. Amb tots els meus respectes, que són tots, a la gent que hi vagi. Aquest és un altre tema. Però jo crec que aquest any està instrumentalitzat políticament i serà una manifestació partidista. I però, tots els meus respectes, perquè jo també podria muntar la meva, no? Però vull dir, almenys a mi no m'enganyen. I ja sé que amb això no coincidirem.
Però. No coincidim. És una manifestació que segueix el fil de les grans manifestacions que hi ha hagut en aquest país. I torno a dir, la situació on estem abocats no és només responsabilitat dels partits que formaran part d'una candidatura, sinó és la nul·la capacitat negociadora de l'Estat espanyol i la nul·la voluntat d'entesa que no passi doncs, per l'expoli i per la submissió. I per tant, doncs, aquesta situació ens aboca en aquestes eleccions i una manifestació convocada, com sempre, per les mateixes organitzacions i on una candidatura, segurament dues, que concorren a les eleccions i seran presents, com podrien ser-hi altres, evidentment, com podrien ser-hi en altres tipus de convocatòria o manifestacions.
Ah, Enjana, encara tens un minut, va.
Jo no sé què més dir.
L'Enjana ja...
Per cert, jo sé que estic inscrit i vaig. Perquè els dos han manifestat que no hi anaven. I vaig com he anat a les altres. Suposo que ells no hi van com no han anat a les altres.
Home, evidentment, som coherents.
Deixa'm. Que no he vingut preparada el curs passat venia amb les notes sí. Aquí,
avui m'ho ha dit perquè
avui...
era la rentre de les vacances
que és l'última vegada que no vens preparada
no portarà en Jane bueno. Conesa, Toni Ramon, Jordi Casas
fins a la que ve no?
La setmana que ve ja
farem
estarem en campanya
post.
Anirem...
Bueno, aquí no podem demanar el vot evidentment però sí que podem fer valoració
no, podem fer alguna valoració sí.
No, jo crec que aquí amb això encara que tots tenim una opció política tots som sempre molt curosos i sabem que venim a títol individual. Només faltaria, bueno, alguna
home,
vegada.
Deixem-ho com a altra. El Toni i jo crec que des de fa molt de temps anem per la vida a títol individual.
Marxem. Nosaltres ja sabem que ara continua el 104 a fons amb la Carme Reverte. Tornem demà a les 9, un quart de 10 del matí. Siguin feliços si poden.
Bueno, ho intentarem.
El gall del monestir.